21 anys amb tu.
Hola a tots, jo sóc la Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio. I avui, com sempre, començam amb continguts relacionats amb educació i criança. Parlarem sobre com plantejar-se la decisió de que un dels progenitors quedi a casa per cuidar dels fills. També sabrem com se formen els professors d'FP i com són aquests estudis. I tindrem una secció juvenil. I també descobrirem diferents iniciatives relacionades amb educació i criança. Hem de dir-vos que avui aquesta emissió durarà una hora per donar pas als nostres companys d'esports, però que podreu escoltar una segona hora de No venim amb manual a la redifusió diumenge matí i també al servei a la carta. Preparats? Idò, arranca No venim amb manual. La conciliació familiar i laboral és moltes vegades un repte, especialment quan els infants són petits i requereixen molta atenció i cura. Per aquest motiu, i per poder ser presents en les criança dels seus fills, algunes famílies, si s'ho poden permetre, clar, aposten per que un dels progenitors deixi de fer feina uns anys per cuidar tant els infants com una miqueta atendre a casa. Avui nosaltres en el programa volem parlar de com plantejar-se aquesta elecció, que a més dels evidents efectes positius, que són disposar de més temps per a la criança dels fills, suposa també alguns dilemes, com poden ser el fet de com afectarà a la dinàmica de la parella, si se tindrà en compte també la feina des que queda a casa i de quins efectes pot tenir en la criança dels infants. Per parlar d'aquest tema, avui ens acompanya ja en els nostres estudis na Maribel Martínez, que és mestra i psicòloga especialitzada en criança respectuosa. Bon dia, Maribel, com
Hola,
estàs?
Hola, buenos días, encantada.
Molt bé, aquí ja tornes a per aquí.
Aquí estoy otra vez.
Anem a parlar d'aquest tema, perquè clar, de vegades és una decisió complicada, especialment si pot afectar la carrera professional, però entenem que tots dos pares hi estan d'acord, que això és fonamental,
sí.
Que econòmicament és viable, que això també és fonamental. Quins altres aspectes creus que hauria d'abordar la parella a l'hora de prendre aquesta decisió?
És que aquestes decisions que planteas són les més importants. En realitat, això és el més important, no? El deixar o aplazar la carrera professional és algo que se tiene que valorar con mucho cuidado,
claro.
Y mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo de reflexión, ¿no? Porque si nos arrepentimos, pues igual no es fácil, ¿no? Ni rápida la marcha atrás, ¿no?
Claro.
Muchas veces. Esto es algo para sosegarlo. Lo otro también que comentas, que los dos padres estén de acuerdo, porque esto hay que ponerle atención, ¿no? Y muchas veces cuando pensamos que sí, que estamos de acuerdo, pero no se ha hablado detenidamente de esto, al final, a la larga, pues nos surgen problemas, nos echamos cosas en cara, porque cada uno tiene una visión de cómo va a ser, ¿no? Y no se han puesto pues lo suficientemente de acuerdo. Y otra cosa también es la viabilidad económica, ¿no? Es exactamente igual, porque a veces pensamos, bueno, os apretamos un poquito el cinturón con esto, pero no se han parado verdaderamente, así luego les va a funcionar, ¿no? Y otro tema que también me parece muy importante para ponerse de acuerdo es cómo va a ser la logística familiar. Esto es fundamental, antes de tomar ningún tipo de decisión. Es decir, ¿quién va a hacer las tareas de la casa? Que son miles, esto ya lo sabemos, pero ¿quién las va a hacer y cuándo las va a hacer? Porque no, esto ya lo haré yo. Vale, ¿en qué momento del día vas a poder hacerlo? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a atender a los niños? ¿Quién va a llevar a los niños a los cumpleaños? ¿Cuándo van a tener el tiempo para estar ellos en pareja? ¿Cuándo van a tener tiempo para estar todos en familia? Esto, si no se plasma en una hoja y te haces un planning de cómo va a ser vuestro día a día, igual estás tomando una decisión sin tener los pies en la tierra, sin saber cómo puede funcionar después.
Clar, perquè també pot, de vegades, haver la percepció de que és que no fa feina i se queda a casa, s'ha d'ocupar absolutament de tot des de casa i de tot dels infants, no? I això m'imagino que després també pot ser problemàtic. Tu ja ho comentaves, però convé anar alerta amb les expectatives, perquè, clar, tens més temps per la criança, tens més temps per la casa, però això no vol dir que sigui senzill.
Claro.
Seria important, no? Idò, anar alerta amb aquestes expectatives.
Sí, sobretot perquè... quedarse en casa con los hijos pues no es nada fácil, ¿no? Y es súper importante que tengamos los pies en la tierra y es verdad que igual nos imaginamos que esto va a ser todo muy maravilloso y muy fluido, ¿no? Pero no tiene por qué ser así, ¿no? Va a seguir habiendo desafíos porque la crianza los tiene sí o sí, todos los días, ¿no? Van a ser días distintos, pero eso va a estar ahí. Quiero decir que muchas veces pensamos, ¿no?, que vamos a poder disfrutar mucho, y muchas veces es así, ¿no?, o hay situaciones, porque no es una felicidad permanente en ningún caso, que vamos a podernos levantar sin reloj, sin prisas, desayunar juntos, vamos a ir a pasear, estar en la naturaleza o lo que sea, ¿no? Pero luego mi hijo no quiere desayunar conmigo, no le gusta cocinar lo que yo he dicho que vamos a cocinar, no quiere andar. Y eso nos va a pasar de todas formas, ¿no? O sea que...
Estem a casa o fent feina, no?
Claro, sí, sí, sí.
També hi ha un tema que és important abordar, i ho hem comentat en diferents ocasions, no? Pares i mares d'avui en dia es preocupen per fer-ho bé, per no repetir errades de generacions anteriors, i també hi ha molt aquesta idea de que els nens siguin feliços, no? Tu apuntaves abans que no poden ser feliços tot el temps, però anem a plantejar aquest concepte de la felicitat. Hem d'anar alerta quan, plantejant-nos això, a no caure en que tot giri entorn als infants i aquest desig de fer-los feliços. Evidentment, si estem a casa tot el temps, també tenim més temps per dedicar-nos a ells. Clar, com no caure en això?
Claro, esto es independiente. Esto es independiente de que eduquemos o no en casa. Quiero decir, el quedarnos con los niños en casa no quiere decir que nosotros... quitemos de nuestra mente esta idea de que necesitamos que nuestros hijos sean felices todo el tiempo, liberarles de estas emociones que consideramos negativas, entre comillas. Entonces, claro, si estamos en casa y tenemos este punto de vista, vamos a caer en lo mismo exactamente de, pues eso, más tiempo. Ah, ¿que ahora no quieres hacer esto? Vale. ¿Que ahora no quieres hacer esto? Vale. ¿Que ahora no, esto no te gusta? Vale. Entonces creo que es un poco indiferente, ¿no?, el hecho de que estemos en casa o no estemos en casa, porque aunque no estemos en casa, pues si por las tardes estamos con ellos y seguimos pensando que no queremos que lloren, que no queremos que sufran, que no queremos que se frustren, pues al final volvemos a lo mismo otra vez, ¿no? Es la mentalidad de los padres en ambos casos.
¿Pot afectar també a l'autocura de l'adult?
Puede tener implicaciones en el sentido, por ejemplo, del autocuidado del adulto que está en casa, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, como estamos en casa, ¿no?, pues tenemos que hacer nosotros las cosas. Y es porque este plan inicial no se hizo. Entonces, muchas veces el que se queda en casa no solamente está cuidando a los niños o educando a los niños en casa, sino que además está haciendo las otras tareas que hay en casa, los otros tipos de responsabilidades. Entonces, es como que tiene los trabajos. A mí me gusta explicar esto en el sentido de el que tiene el trabajo fuera de casa tiene un trabajo. El que está con los niños en casa, ese es su trabajo. Entonces, cuando vuelve el que está fuera trabajando, se ha acabado la jornada laboral de los dos. De los dos. Entonces, ¿qué hacemos después? ¿Qué hemos puesto en este planning? ¿Quién va a hacer la merienda de los niños ahora que ya estamos todos en casa? ¿Quién va a poner la lavadora? ¿Quién va a cenar? ¿Quién va a hacer esta llamada importante para pedir una cita? Lo que sea. ¿Quién va a tener su tiempo de autocuidado personal solo? ¿Quién va a poder descansar? ¿Quién va a poder...? ¿Vale? Todo esto también es súper importante.
Molt bé. Ara una pregunta important, Maribel. En el cas de plantejar-se tornar a fer feina, ja sigui per necessitat o per decisió pròpia,
sí,
com ho gestionam sense caure en la culpabilitat? Clar. Com abordar amb els infants que fins ara han estat acostumats en aquell model? Quin consell ens pots donar per acabar? Perquè aquest moment també és complex.
Sí, 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 sí. Pues yo soy de explicar todo a los niños en función de su edad, pero siempre explicarlo, ¿vale? Para que lo puedan entender y explicar nuestros motivos de por qué esto va a ser así, ¿no? A partir de ahora. Todos los motivos son legítimos. Da igual si es porque yo deseo ya incorporarme, da igual si es porque económicamente nos hace falta, da igual si es porque... Por lo que sea, todo es legítimo y hay que explicarlo a los niños, ¿no? Es importante también todo lo que le podamos anticipar. Esto ayuda mucho a los niños. Y explicarles exactamente qué va a pasar en el momento en que nosotros empecemos a trabajar fuera de casa, ¿vale? Es decir, todas esas horas que han estado con papá o con mamá en casa, ¿qué van a hacer todas esas horas? ¿Con quién van a estar? La idea es no dejar a la imaginación del niño lo que el niño pueda crear, porque lo que no queremos es que se sientan ahí desamparados y abandonados. Es decir, ah, he estado con mi madre ahora todo el tiempo, todos estos años, estos 4 años, 5 o 7, y ahora de pronto, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues no lo dejamos a la imaginación del niño, ¿vale? Vamos a contarles cómo van a transcurrir todas esas horas, ¿no? cuando volvamos a casa, compensar ese tiempo de ausencia. Si hay rituales que podemos mantener, que hacíamos antes y que podemos seguir manteniendo, perfecto, también. Muy importante, abrirnos también. Nosotros contarles nuestros miedos, nuestra pena, cómo nosotros nos podemos sentir, ¿no? Es que me da mucha pena tenerme a trabajar, me ha encantado todo este tiempo cómo se ha estado juntitos, pero también me hace ilusión o también lo necesitamos, ¿no? Eso es una forma en la que podemos abrirnos para que ellos también puedan de alguna forma compartir.
Molt bé, és un tema complicat, interessant. Ens queda molt clar que és molt important la previsió i la informació abans de donar una passa com aquesta. I res, el tornem a posar en el manual, en aquest capítol, Maribel, i t'esperem un altre dissabte, ja ho
saps. Claro que sí. Gràcies, gràcies.
Ivetres Ràdio és diversió.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'Ivetres.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Això, que t'estim molt.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Venim amb manual, hem reflexionat moltes vegades sobre educació, tant des del punt de vista dels professors com dels alumnes i fins i tot dels futurs docents. Avui, però, volem anar un poc més enllà i centrar-nos en un àmbit molt concret, la formació professional. En concret, volem veure com se formen els professors d'FP, quines particularitats tenen aquests estudis i també què diferencia ensenyar FP d'altres etapes educatives. Per parlar-ne, comptam amb en Javier Ferriol, que ha estat professor de primària, de secundària i de formació professional i que actualment forma futurs professors d'FP. Bon dia, Javier, com
Hola,
estàs?
Hola, bon dia. Molt bé. Encantat d'estar aquí.
Estàs preparat perquè te facin una bona entrevista.
Sí.
Clar, perquè hem de dir que aquesta entrevista la faran un grup de joves, d'estudiants de formació professional, que li plantejaran preguntes tant sobre els estudis d'FP com sobre el paper del professor dins aquest àmbit. Saludant ja en Pablo, bon dia.
Bon dia.
Na Carla. Na Carlota.
Hola.
En Pau.
Bones.
Na Laura.
Hola.
Na Len.
Bones.
En Jaume.
Bones.
I en Alfons.
Hola, bon dia.
Heu preparat moltes preguntes?
Sí.
Sí? Molt bé.
I doncs... M'he d'assustar, he d'estar no. preparat.
Ara veurem què s'han preparat.
No hi ha res dolent.
Molt bé.
A veure.
Venga, Carlota, comenzamos en tú.
Sí, yo quería preguntarte, para empezar, ¿qué diferencias ves, qué diferencias principales ves entre estudiar formación profesional o bachiller en un instituto, secundaria, todo esto?
Bé, la primera diferència és aquesta, no? Que passam a la pràctica, no? A l'FP és eminentment pràctica i està orientat a un aspecte concret, no? I jo crec que això ja canvia molt. Penseu que en el cas de la gent que fa per estar a un taller, pues no hi ha res millor que la pràctica en el taller. Però no hi ha teoria sense pràctica ni pràctica sense teoria. Lògicament, a nivell d'ESO és més general, és com una cultura general de totes les assignatures. El batxillerat ja està enfocat cap a una selectivitat I jo diria que és això, que hauria de ser eminent més pràctica, la part d'FP. També hem de dir que després hi ha una FP bàsica, que és una mescla de les dues a un nivell un poquet inferior. I seria un altre tema. Però bueno, això seria en línies generals, la pràctica.
D'acord. Alen.
Bé, s'ha dit que molt de temps la formació professional ha quedat com a mala fama o segon pla, però afortunadament això ha canviat. Creus que els instituts s'informa cada vegada més sobre les diferents sorties que hi ha després de l'ESO?
M'agrada molt aquesta pregunta perquè fa un parell de dies vaig acudir a unes sessions organitzades per STEIP i que parlaven de l'abandonament escolar, no? I la majoria eren orientadors i professors i parlaven precisament d'això, que de cada pic més hi ha més professionals que tenen en els centres educatius i poden orientar millor a l'alumnat i tal vegada no arriba tant a les famílies, però també hauria d'arribar. Perquè, per exemple, un dels problemes que veiem és que s'orienta l'alumnat, però molt de pits és que decideix la família. I a partir d'aquí se produeix un desequilibri, no? Jo crec que sí, s'està millorant, lògicament encara s'ha de millorar més, però sí, s'està millorant amb aquests itineraris.
Molt bé, Jaume.
Bueno, jo volia demanar que quina importància creus que tenen les pràctiques en uns estudis, ja sigui de màster, FP, grau mitjà o superior?
Pues, jo diria que són superimportants, no? Perquè és la feina que fareu, no? O que arribarem a fer, no? Provar, mirar si mos agrada, si mos sentim a gust, a l'espai allà on estirem, crec que és bàsic, no? Clar, a nivell de batxiller, tot això no ho sabem, no? De fet, molt de pits, en els alumnes que acaben batxiller i se'n van estudiar una carrera, ja els prevenim i els diem, pensa que potser estaràs un any o dos anys estudiant una sèrie de coses que potser no tenen sentit per tu, perquè a tu t'agrada, per exemple, farmàcia, i t'agradaria estar a una farmàcia, doncs els dos primers anys estàs estudiant una cosa que no té res a veure, no? En canvi, CFP no. A CFP, pràcticament des del primer dia, estàs veient si t'agrada, si no t'agrada, estàs a l'empresa, a més, teus una titulació, molts ja podeu o poden començar a fer les pràctiques, però també una feina remunerada, i tot això alimenta molt, no?
Pablo.
Bé, Javier, jo te volia demanar, tu com a formador de professors d'FP, quines diferències ves tu entre ser professor d'FP i ser professor, per exemple, d'institut?
Clar, va un poquet amb la línia que teníem, no? El professor d'FP és un professor ja especialista en la seva matèria. I tal vegada no té aquesta vessant educativa, no? I això és el que s'ha de compensar, no? En canvi, a nivell de batxiller o d'ESO és una altra història, no? Jo crec que la diferència principal és aquesta, que et sabrà arribar a l'alumne.
La part pedagògica.
La part pedagògica. Però ens trobam que hi ha molt de docents d'FP que sense tenir uns estudis pedagògics saben molt bé arribar als alumnes, perquè els guanyen des de la seva matèria. I això també ho hem d'aprendre els professors de secundària i els de batxiller.
Clar.
Laura.
Xerrant més a nivell personal, quines diferències notes entre fer classe a adolescents i fer classe a adults?
Bé, jo crec que no té res a veure, no? Jo disfrut en uns i en els altres, però relativament fa poc estic en els futurs professors d'FP i m'està encantant, perquè, clar, són alumnes que ja tenen una edat, que venen perquè volen, que tenen ben clar que estan allà per aconseguir la titulació i poder ser docents, i clar, tenen un nivell de motivació disparat, no?
Important, la motivació també.
I t'escolten i valoren molt els consells, les anècdotes, valoren molt una sèrie de coses que potser altres no se valora tant quan estàs en una altra situació, no?
D'acord. Vinga, és el teu torn, Pau.
La meva pregunta per tu era, és a dir, quan fas classe amb adults, creus que és important que hi hagi una certa autoritat dins la classe, o penses que com ja som majors d'edat se pot estar en el mateix nivell?
Jo crec que cada classe és distinta. Eh? Per exemple, a una classe amb adults futurs professors de FP, hi va haver un moment que vaig haver de posar un límit, clars. En canvi, un altre no ha importat. No? Jo crec que això ens passa segons les classes. No? Jo crec que el docent ha de marcar un límit, però aquests límits han d'anar molt lligats en el vincle amb l'alumne, independentment si és adult, si és més jove o això, i sobretot tenir empatia. Aquesta és la clau, no? Perquè si tu no ets capaç de posar-te en el joc de l'altra persona, tens un conflicte. De fet, jo els hi deia, imagineu-vos persones que fan les 8 hores de feina al dematí i a les 3, bueno, a les 4, de 4 a 9, estan fent aquesta formació per a ser docents. Només veure-los entrar i els diré, ja esteu aprovats. Només per actitud, això demostra unes ganes, un esperit de persistència que s'ha de valorar.
Bé, seguint una mica amb les darreres preguntes i el tema d'ensenyar adults i professors, volia demanar-te concretament quina és la diferència o com planteges tu les classes, no només per ensenyar adults, sinó perquè estàs ensenyant a persones que han d'aprendre a ensenyar, a futurs professors, com és ensenyar a ensenyar?
Pues, per jo és molt fàcil, perquè a més els hi dic, jo vos intentaré fer el que vosaltres hauríeu de fer, però no per mostrar-vos-ho, sinó perquè s'aprende haciendo, no? I vos vull demostrar el que vos explic fent-ho, d'acord? I procur que siguin sessions molt pràctiques, sessions on hi hagi molta reflexió per part del futur docent, que hi hagi una crítica. Jo els dic que jo m'encanta quan arribem al final de la classe i els hi poso un formulari perquè m'avaluïn allò. I sobretot els adults me diuen, com? Te posaran notes a tu? I dic, sí, és que per això és importantíssim, perquè imagineu-vos que m'està fent una activitat i jo penso que ha estat superbona i ha estat un 10 i resulta que per vosaltres pues, ja ho sabíeu o realment no m'he comunicat bé i d'això vull millorar. I és aquest exemple que els hi pos perquè ells facin el mateix, no? Perquè aquesta és la manera que s'entén avui en dia l'educació com un procés d'aprenentatge.
La meva pregunta seria, què creus que s'ha de tenir per ser un bon professor de FP? És més important conèixer més el teu sector o tenir eines per ensenyar?
El que comentaves abans, sí. No? Una miqueta, sí. Aquesta diferència.
Mireu, jo crec que també depèn, no? No és el mateix una FP bàsica, grau mig, grau superior... Jo crec que depèn una miqueta. Però en línies generals hi ha una cosa que sempre funciona. I el que funciona és aquesta part d'empatia. Però l'altre dia, en aquestes jornades, na Belén Alvite va dir una frase que m'ha agradat molt i li don moltes. Deia, has de saber més dels alumnes de lo personal per poder arribar que la matèria que domines. O sigui que per començar, tu has d'establir un vincle amb els alumnes. Perquè si tu no estableixes un vincle, és molt difícil que l'alumne pugui aprendre, pugui estar receptiu. I aquest vincle, de vegades, és una miqueta dolorós, perquè has de marcar un límit, has de suspendre, has de dir el que no fa bé l'altra persona. I això és el que després fomenta aquest aprenentatge, no? Però jo me basaria en primer crear vincle i a partir del vincle pues, se poden donar molt d'aprenentatges.
Antes no saps dir que fer classe d'adolescents i adults és molt diferent, però ja voldria saber, segons la teva experiència, com es pot gestionar una classe d'alumnes que no fan massa cas o com fas per motivar-los a que estiguin concentrats.
Mira, això fa això, Javier, que ho apuntaran tots, no? Vinga.
Bueno, no, jo no tinc una recepta màgica. De fet, per això encara faig formació, per jo aprendre i per veure-me què és el que funciona. Motivar és tenir un motiu. I de vegades els alumnes d'ESO no saben quin és el motiu de per què estan allà, no? També ens passa a nosaltres. I de vegades aquesta és la feina, és intentar explicar per què estan allà, no? Quina és la motivació. I de vegades se tracta de cercar en aquesta motivació. L'altre dia a un alumne m'ha agradat molt perquè jo li deia Mira, tu has de tenir objectius a curt plaç, a mig plaç i a llarg plaç. Estàs fent tercer de l'ESO, però a tu què t'agradaria? I ella, no ho sé, no ho sé, però tu com te veus d'aquí 5 anys? Ah, no, jo m'agradaria tenir una bona feina, tenir una parella, viure... I deia, el que estàs fent te condueix en això? I va ser com dir, bé, estic a tercer de l'ESO, si a cap quart, pues sí que vaig en camí. I deia, això és el que has de fer. I a més m'ha anat molt bé perquè tenia dues assignatures de l'any anterior i li vaig dir, però si no proves les assignatures de l'any anterior no aconseguiràs enguany. I, ah, no, tens raó. I vas trobar la motivació, el motiu de per què aprovar les dues assignatures que du de l'any passat, no? I a més m'ha encantat perquè m'ha dit, me veig fent un FP d'infermeria i encara més enllà, li vaig dir, vols anar a la universitat? I diu, no, la universitat no, però me veig fent el grau de diagnòstic, clínic, no sé què, no? O sigui que ella mateixa ja va fent el camí. A ella no importa orientar-la més en el que pot fer. Ella ja té un camí clar. I no sabem si arribarà a la universitat o no. Però el banco ja està encaminada, no? I te trobes gent molt encaminada i gent que no està gens encaminada, gent que ha de provar un parell de coses per trobar el seu camí, no? I això també crec que és important. No passa res, no perdem un any per començar una cosa que potser no acabam allà, no? Jo, de fet, vaig començar un FP de cuidador a domicili. I en el final l'he pegat una altra banda. Com a mínim vaig veure, pues mira, això no és el meu, perquè no m'agrada. I vaig anar cap a una altra banda.
Molt bé, molt interessant. Anau agafant punts. Sí. Estau tot molt seriosos perquè anau prenent nota. Vinga, tenim més preguntes, no, Carla? Vinga.
Sí. Què creus que esperen els alumnes d'una formació professional?
Molt bé. Bé, aquesta pregunta vos la podria fer jo.
La podríem contestar
ells. Vosaltres, que és el que vosaltres esperau, no? Però ja vos he dit que he estat alumne també de formació professional i jo crec que tots esperam un poc el mateix, no? Esperam que l'altra persona tingui aquesta empatia, mos entengui, no? Sigui un bon professional, mos sàpiga donar el que necessitam i mos ajudi i mos faciliti amb aquest camí, no? Amb aquest trànsit. Jo crec que aquestes són les coses més destacades, però també hauríeu de dir votos si coincidiu amb jo, no?
Coincidiu?
Sí. També sentir que sortim preparats per fer feina.
Molt també bé. Important,
sí.
Carlota, tu què vols demanar?
Sí, jo te quería preguntar què crees que esperen els alumnes del professor i què és el que valoren?
Jo crec que, per exemple, els alumnes, clar, jo se me fa... Quan feim les formacions a futurs profes d'FP, jo els dic... Quan xerran d'alumnes, ells diuen, no, nosaltres som alumnes. Jo els dic, no, jo no vos veig com alumnes, jo vos veig com a futurs companys, perquè d'aquí dos anys, d'aquí un any, a la millor coincidim un centre i crec que també passa per aquí, no? Les jerarquies, en segon quin moments, són bones per marcar, però també un docent necessita molt la col·laboració d'altres docents. Sabre treballar en grup, en xarxa, és importantíssim, no? I en aquest sentit jo crec que és important fer aquesta reflexió. Com a companys, com a docents, hem de saber relacionar-nos, perquè avui en dia és impossible que una persona ens pugui ensenyar tot, no? Serà resultat de moltes interaccions, de moltes persones que fan feina per aconseguir un objectiu.
I els alumnes, però, tu creus que esperen del professor que sigui, a part d'empàtic...
Sí, home... Esperen que sàpiga el que està ensenyant, no? Perquè en el final venen per això, no? Un alumne pot anar a una classe, pot tenir una classe molt divertida, però en el fons és un poc el que deien, no? De que jo vull que me preparin, vull que me serveixi per qualque cosa, no? Jo crec que la part important és que me serveixi per qualque cosa, que pugui aprendre, no?
Jo m'agradaria saber, a tu personalment, què és el que més t'agrada fer classe formant de professors?
Per jo és molt especial perquè els hi parlo des de l'experiència, els hi parlo, com que ells tenen ganes també me demanen molt, els hi poso cas pràctics i a més podem posar en pràctica, diríem, un canvi, no? Així com a un centre educatiu segons quines coses no els pot fer, amb ells perquè tot d'una xuclen d'aquest coneixement, no? A més, el que més m'agrada és que ells me diuen, però jo mai m'havien dit això. Com és que tu me dius que te posi una nota? Com és que me deixes utilitzar l'ordenador per fer un examen? Com és que... perquè tot ha canviat. Ells tenen el record de com havien fet les seves classes i, clar, no tenen res a veure. I se sorprenen de que hi hagi aquesta evolució. I això m'agrada perquè, a més, com que jo els hi parlo, sobretot, de, en base a una evidència científica, no és una opinió meva, dic, mira, això no és que ho digui jo, això és que està demostrat científicament que funciona. I clar, entenc que els hi donen eines, que ells els hi van bé i que junts milloram, junts. Ells milloren, però jo també, sobretot.
Molt bé, vinga, i acabam amb una darrera pregunta, Pau.
Bé, moltíssimes gràcies per tot. I així com a darrera pregunta, te volia demanar, tu que has estat alumne, professor, professor de professors, tens qualcun consell, tant com per als professors com per als alumnes, que potser no han dit i trobis que pugui ser interessant per acabar?
Mira, jo crec que el més important és fer una reflexió damunt el que estàs fent, no? Quan ets alumne, has de reflexionar si ho estàs fent bé, si te du cap a un bon camí, no? Però és igual que quan ets docent o quan estàs fent formacions, no? Jo per això vos he dit abans que aquesta pràctica reflexiva de fer la reflexió damunt el que estem fent de forma pràctica és el que me pot anar bé per millorar com a persona, com a docent, com a alumne, no? Jo segueix sent alumne. De fet, l'altre dia vaig anar en aquestes jornades i me sentia un alumne més, no? I el consell seria que mai ho arribarem a saber tot i que ens hem de seguir formant perquè tot està en un canvi continu.
Molt bé, idò, ens apuntant tots aquests consells, moltes gràcies a tots per aquesta entrevista i moltes gràcies, Javier,
gràcies
per posar-te a la pell de professor, d'alumne, de professor d'FP, de primària, de secundària, sí. Vals per tot. Eh?
Gràcies.
Moltes gràcies. Nosaltres fem una petita pausa i tornem després.
Ivetres Ràdio és diversitat.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un bote ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que vas amb la tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Arribarà el moment de la nostra secció juvenil, on avui parlarem de moments claus de l'adolescència, gairebé simbòlics. Aquells dies que t'imagines d'una manera com si fossin una pel·lícula i que després poden ser així o no. Els revisarem en clau d'expectativa versus realitat. Com els imaginam, com són de veres quan arriben i què en podem aprendre quan els miram en perspectiva. I per això comptam, com sempre, amb un grup de joves que són na Valentina, en Jaume, na Margarita, na Eduard, na Paula, en Lluís i en Joel. Hola!
Hola!
Anant des dels 12 d'en Joel fins als 20 i pocs, de na Margarita.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Molt bé. Amem, anem a marcar d'aquests moments que generen molta expectativa a l'adolescència i que després pot ser... no són, com pensàvem. Uh-huh. Anem a fer com això que surt a internet, expectativa versus realitat. Començam parlant del primer dia d'institut. Vinga, com en Joel i na Paula potser no podran xerrar de la primera feina encara. Anem a començar xerrant també sobre, primer de tot, com vos esperàveu el primer dia d'institut, Paula? Com te l'esperaves?
Jo recordava, jo creia que seria com una pel·lícula d'aquestes d'Institut d'Estats Units.
High School Musical.
Sí, i no, la gent allà no ballava, no cantava. No, però sí que és vera que me pensava que seria algo més guau, i en realitat hi ha moltes coses que canvien i és diferent que l'escola, però no era tan...
No era tan guai.
No era tan radical com jo pensava que seria.
El canvi. Joel, tu quina expectativa tenies?
A ver, yo tenía la expectativa de que yo venía el año, empezaba el año un poco flojo, porque el año pasado no nos habíamos preparado mucho. Y
tenéis una expectativa de que sería
sí,
muy difícil.
Y bueno, ya los primeros días un montón de exámenes. Los profesores bastante buenos, eso sí me sorprendió.
¿Pero tú qué esperabas de ese instituto?
A ver, yo esperaba que los iba a suspender todo.
¿Eso esperabas?
Y los exámenes de inicio, muchos sí. Pero me esperaba que los de cursos superiores bueno, iban a tratarnos fatal, no sé qué. Y la mayoría de mis compañeros al primer día ya se empezaron a llevar súper bien con todo el mundo.
Clar, hem de dir que és curiós perquè en Joel s'imaginava tot com a molt catastròfic i no Paula gent ballant com a High School Musical.
Bueno, també m'ha donat por que fos difícil, però...
Però després no va ser per tant. No. Vosaltres, els altres, algú tenia unes expectatives que no se varen complir?
Les taquilles.
Ai, és una realitat dura.
Són molt petites.
És una realitat dura, lo de les taquilles.
És que molts no, ni n'hi ha. No,
jo no, ni tenia.
Tothom esperava allò de típica sèrie.
Una taquilla enorme de...
I pintar les taquilles superguai. Sí.
Clar, tu ja t'ho dius fotos, no?
Sí. No deixen pintar-les ni decorar-les.
No, i que diuen que no se pot, són caríssimes i són superpetites, no té cap res.
Sí, sí, tal qual. I a Espany te'l dus tu de casa teva. Sí, sí.
Claro.
I quina altra expectativa d'institut no se va complir? A part dels balls, les coreografies d'aquest tipus i les grans instal·lacions, pot ser esportives.
És una tonteria, però jo pensava que els banys estarien més nets perquè, potser, no, però els nins petits és normal que siguin més bruts i tal.
Són pitjors.
I jo vaig veure, quan vaig entrar en els banys, vaig dir,
no
mare
m'esperava així.
Meva.
Sí. Quan tu era fins a quart d'ESO o tercer, jo no vaig tenir cap profe que me tractés malament. Sí, jo pensava que serien com a monstres de... Ah, estàs a l'institut. Sí que era com a totes tens moltíssima pressió. Heu de fer això, heu de fer això, heu de fer això. No, però
això
mos tractàvem bé, mos acompanyàvem. No he pogut fer els deures. Bueno, no passa res.
Sí.
Ho entregues demà.
Sí, sí.
I ja
sí.
Està. I ara, com a profe, també pens, mare meva, la vida que devien dur aquest profes meus com per aguantar venint de 13 anys cada curs, no?
Sí,
bé. I si voleu donar un consell també pels al·lots que hagin de començar per primera vegada o que comencin ara l'institut, quin seria?
Bueno, jo crec que hi ha també molta gent que té una... que quan ha d'aconsellar qualcú que està per començar és molt fatalista.
Mm.
Ai, no, pues, aquesta gent jo no...
Més alerta...
Sí, o no, és que els profes, és que això...
Els deures...
I no sé.
Quaderns diferent per cada assignatura.
Sí, però és que això també passa a Somni, eh? Tu dius, no, he goit aquesta assignatura, sí. Tal torn. Tu, què dius amb aquest
sí,
profe?
Sí.
Ai, Déu meu, doncs el mateix a l'institut passava. Que, bueno, no passa res, ja està. Almenys que no t'aquim bé.
El consell de la Valentina és pues, qui aconsellen, que donin consells positius.
Sí, exacte, que no siguin fatalistes.
Vinga, molt bé.
Anar fora por i fora prejudicis. Bueno, val, pues vaig en aquest institut, a mi jo vaig començar i tots els que venien en jo de primària se van canviar d'institut. No m'agrada gens aquest institut, és super problemàtic, no sé què, i no va passar absolutament res i tothom va fugir i a mi m'ha fet por quedar tota sola. I després vaig arribar allà i res a veure, però clar, quan tothom te comença a dir coses i coses, fins que no hi ets, no t'hi trobes. I...
Sí, això passa molt. De fet, no és això, però ara aniré a un institut i tothom deia que tenia mala fama i és que això són mites, moltes vegades.
Algun consell més per de la que comença?
Així com quan veiem una pel·lícula de por. Dèiem, ai no, i mos aferram a l'altra persona, els amics, dèiem, ai no, Samantha. Pues passa al mateix institut. Tu vas amb por, però l'altra gent també va amb por de canvis com a Dina Margarita. Vos recolzau.
Està tothom igual.
No? Clar.
Exacte. Sí, exacte.
Sí.
Que
menys quan... jo no tenc por.
Que quan empieces el nuevo curso, aunque no sea, si és de secundària o el que sea, que hasta el último día, hasta el último segundo vas a estar preocupado. Ay, ¿qué me va a pasar? Y yo estaba más tranquilo el primer día que el día antes.
Anem a un altre moment èpic, que és aquell moment que vos deixen sortir tots sols amb amics per primera vegada. Que anau al cinema, que anau a un parc a menjar pipes...
No però ja vos deixen, no?
Tu, Joel?
Bueno, tu... tornar de l'escola.
Tornar de l'escola, eh?
Jo me l'he trobat tornant de l'escola.
Jo el callejeando.
Mem, quina expectativa teníeu? Se va complir? Va anar bé?
No tant. O sigui, a mi me tenien supercontrolada. Per... On estàs? Has arribat? Envia'm una foto d'en qui estàs. Ai, jope, mamà. Que...
No m'ho esperava així, no?
Estem en Esparc. Vale, però vendrà ja... Bueno, te queden 15 minuts. I és com...
Ja al contrari. Jo, per exemple, vivia a un poble i clar, ja des de petitó, ma mare me deixava anar tot sola a l'escola. I ja per jo era més o menys normal agafar el bus, perquè vivia a Vall de Mossa i havia d'anar a Esporles, a l'institut. I agafava el bus per anar a Esporles, tal, amb els meus amics, tot passava fantàstic en el bus, barbaritats, el pobre conductor, que havia passat les 7 del matí.
Aguantant-vos, no? Paula?
Claro, jo me'n recordo la típica que te deien que ves alerta, amb la gent... I sí que és veritat que jo recordo que les primeres vegades estava com molt nerviosa, estava pendent de tot, estava...
Diré alguna cosa que no estigui ben dita.
És que estava suant, perquè me deien, alertes les persones que no coneixes, i ja me passava algú per davant i ja estava temblant.
Tensa.
Sí, sí, jo vivia bastant en fora quan anava a primària de la meva escola, i a les 5 de primària, por ahí, me varen començar a deixar anar tota sola en bus, que havia d'agafar un bus, que per jo era una eternitat, i ara són 5 minuts. Però se me feia llarguíssim i, clar, anava superple de gent perquè tothom anava a l'escola i per tornar tothom tornava de l'escola i de la feina. I la primera vegada de totes estava com bastant nerviós i tenia superclar on m'havia de pujar o m'havia de baixar. I anava xerrant amb ma mare pel telèfon de mon pare, que me l'havia deixat a posta, i dic, vale, ja, ara t'he de deixar que baixaré, que ja estic arribant a l'aturada. I estava espanyada i se va passar. I jo mai havia passat d'aquella aturada perquè jo vivia allà. No, i vaig anar corrents al meu conductor. T'has passat, t'has equivocat, t'has d'aturar, per favor.
Vinga, un altre tema d'aquests que dius moment crucial, moment intens. La selectivitat o prova d'accés a la universitat. En Joel i en Pablo no ho han viscut. Tots els altres, vinga, expectativa versus realitat. Eduard.
Hi ha molt de professors des que fan la selectivitat, o sigui, des que estan en el temps d'examen, que en el final són molt més persones que el que t'imagines. Tu t'imagines que entraràs allà i estiràs com si fos tot militars, sí, que has d'estar superestrit, no, tranquils, ara fareu l'examen, que hi ha de tot, però vull dir que no m'ho he trobat.
Sí, que al final són exàmens, sí, importants, però que quan te presentes és com si fossis a classe, solament que un poc més separats.
Sí.
Molt bé. Tu també ho trobes, Lluís.
Sí, o sigui, no és tan difícil. Quan diuen a batxiller te fica molta por en selectivitat i en el final no hi ha per tant.
Sí, ja no és una presó. Sí que és veritat que t'ho has de preparar bé durant el curs i que no has d'arribar tot estressat a l'últim moment, com fa molta gent, m'incloesc, a l'últim mes, però sí.
A mi se me va espanyar el cotxe duent-me a ma mare i no vàrem arribar a examinar-me d'Història d'Espanya. I vaig a provar igual, però ni Història d'Espanya, ni grec, ni llatí. O sigui, terrible, terrible.
Vinga, i acabam amb un altre moment que tampoc l'heu viscut tots, que és la primera feina. La primera feina o d'estiu o per hores.
Bueno, jo hice unes charlas d'autisme en colegios, bueno, en mi colegio, y luego también externamente fui a un FP de profesores para enseñarles cómo tratar a los alumnos con autismo, cómo era.
Va ser com una primera experiència laboral, sí, no? I què te va semblar? O sigui, tenies la part de la responsabilitat.
A veure, me gustó. Eran todos muy majos, como era un niño me trataba muy bien, este año, y estuvo bien.
Molt bé, molt bé. Bé, els que heu tingut són una primera experiència de responsabilitat, en aquest cas d'en Joel, però els altres que heu viscut una feina que a més hi havia responsabilitat, no vos tractaven ja com a nins,
no,
i hi havia
no.
un sou també pel mig, que voleu contar?
Uau, la meva primera feina així en contracte com a tal i tal va ser l'estiu que vaig fer 16 anys i recordo anar supernerviosa a l'entrevista i l'entrevista va ser un senyor molt baixet que tenia una beguda a la mà així des de la barra m'ho va mirar i diu, tu no, Margarita? Hola, sí, sóc jo. M'ha de donar sa mà i ma mare me'n record que me va estar... O sigui, vàrem estar practicant com havia de donar sa mà, ni massa fort, ni massa fluix, bla, bla, bla. M'ha de donar sa mà? M'agrada. Ha fet feina mai d'això? No, ets la meva primera feina, tens 16 anys. Tens 16 anys? Sí. Bueno, comences demà, no facis tard. Fin de l'entrevista.
Ja sabeu els consells.
Tot passa per practicar s'apretant demà.
Exacte. No, ho he de donar la mà. Ni massa fort ni massa fluix. Vinga, i més experiències laborals.
Jo, per exemple, anava molt més que tothom seria super estricte, que jo seria com, no sé... Sí, però sí que és veritat que al principi no te diuen molta informació, moltes responsabilitats, però després vas conèixer també els teus companys, ja un poc més els teus jefes encarregats i, bueno, tots són persones, no?
Molt bé, molt bé. Algun consell d'expectativa en quant a sou? No en quant cobres, sinó amb el que fas amb aquell sou. Heu de donar algun consell amb això?
Assusta un poc. Crec que això també ho he contat qualque vegada, que record que quan me varen pagar mai havia vist com a tant de dubbes que ara ho veig, i tampoc sí. Eren tantíssims, no? Però per jo tenir 16 anys era com... Oh, què me dius? Sí, són tres números, uau! I record que deia, ara me compraré un patinet, no, un joc de taula, no, i aquesta jaqueta, no he de triar, ho puc tenir tot. I fent-se llista vas un, oh, uau, he pogut arribar fins avui, fora de tenir tot això, i de sobte vull tot això. I aturar un moment i dir, vale, no. Tot això no me fa falta, però aquell moment de... I ma mare, que no me deia res, només me mirava i me diu...
Sí.
Fa, tenir
ma mare
dubbes.
Mirava com dir, amència, però és tot l'ensenyament d'aquests anys. Eh? Sí. Sí, a més sí. De donar sa mà.
Vaig aprendre.
I en el meu primer sou vaig fer tot el que jo volia, m'ho vaig comprar. Però ja en el segon vaig dir,
ja veuràs,
ai
no,
crec ser. Que...
Molt sí. Bé.
Crec que m'he passat.
Sí.
Molt bé. I doncs vinga, anem a acabar amb consells finals de totes aquestes experiències, de tots aquests moments com èpics, mítics, no sé com dir-los, de l'adolescència.
Canònics.
Sí, per exemple. Quin consell donau en aquests moments? Cadascú pot opinar des de la seva experiència i des del que ha viscut. Vinga, Lluís, tu aconselles per...
Viu per lo que sigui, viu els moments. Que tot això no he xerrat molt perquè no... Jo no sóc tant de fer-me expectatives de les coses, sinó de... Ei, ok, vale, demà toca això, vamos a ello i serà el que sigui. No sóc tan pel·liculera, suposo.
Molt bé.
Wow.
Sí, Jaume... Exacte. És més que passi el que tingui que passar i tu vas veient, més o menys, amb els temps, que les coses no són molt bé com te les esperaves totes. I res, has de disfrutar l'adolescència, que se viu una vegada, i després ja a fer feina.
Una frase que se pot aplicar a tot... Tu fes el que està bé i el que toca. No has de fer el que facin els altres. Per tot. No, és que tal persona ha pintat a la taquilla, ja, però és que no ho has de fer. No ho facis. No, és que tal persona s'ha enduit la propina i ningú li ha dit res. Bueno, però és que tu no t'has d'endur la propina dels teus companys. Fes el que toca.
Actuar pels teus principis.
La propina encara t'he d'enfadada, no?
Home, és que... molt de papers.
Paula?
Jo, englobant tot, és normal el primer dia de... qualsevol experiència que hagis de viure, estiguis nerviós, estiguis... no sé. Però jo crec que això és normal, tothom està així el primer dia d'institut, de treball, de lo que sigui, i viu aquest moment, i si t'equivoques, pues, t'has equivocat, són persones, i això és llei de vida, no? Clar. I això t'ajuda a aprendre.
Molt bé.
Que primeres vegades hi haurà sempre, o sigui, si siguis jove, adult, sempre hi haurà, i tothom passa pel mateix, o sigui que...
Endavant, sí. Com diu en Lluís.
Jo me faig un poc de la doctrina d'en Lluís, també, de viure el moment, o sigui, a lo millor no tant, de dir planifica a lo millor que voldràs fer o tal, però vull dir... disfruta de cada moment perquè...
Viu conscientment el moment.
Exacte, tal qual.
Molt bé. I de moltes gràcies, Lot. Interessant, eh? Acabant la secció, d'acord?
Sí. Oh,
sí. Sí. Sí.
Va bé, va.
Sí.
I després de la nostra secció juvenil arriben ja en el final de la primera hora de programa amb un recull d'iniciatives vinculades en criança i propostes educatives. Començant parlant sobre una trobada per a famílies d'alumnat amb NESE o NE sobre què passa quan acaba l'educació primària. Ens ho explica Hilda Carmona, representant de la Comissió d'Inclusió de FAPA Mallorca.
Hola, què tal?
Desde FAPA Mallorca queremos invitaros a una charla que hemos organizado y en la que hablaremos sobre qué ocurre con el alumnado NESE y NE cuando termina la educación primaria. Es decir, y después de primaria, ¿qué opciones tenemos? Sabemos que para cualquier familia el paso de primaria a secundaria es un gran salto, pero cuando hablamos de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo o de necesidades educativas especiales, ese salto a veces se siente como un abismo lleno de dudas. Desde la Comisión de Inclusión de FAPA, creemos que el paso a la ESO no debería vivirse con miedo, sino con información y serenidad. Por eso, este 26 de marzo a las 17:30 horas, queremos invitaros al CEIP Saindiotería a esta charla donde intentaremos crear un espacio de diálogo con otras familias que ya han pasado por esta experiencia y también con profesionales del ámbito educativo y terapéutico y poder hablar de todas esas incertidumbres y dudas que todo este cambio de etapa nos puede generar desde una mirada inclusiva. La charla es gratuita, pero con aforo limitado. Por eso, si os interesa asistir, solo os pedimos que os apuntéis desde la página de FAPA Mallorca o en los perfiles de las redes sociales, donde podréis encontrar el link para la inscripción. Os esperamos.
I continuem parlant d'una xerrada informativa per famílies i estudiants sobre com sol·licitar la beca MEC. Ens ho expliquen des del Centre Universitari de Calvià.
Si tienes interés en presentar la beca MEC, desde el CUC te invitamos a venir a nuestro taller presencial el miércoles 8 de abril de 4 a 5 y media de la tarde. En este taller veremos los requisitos académicos y económicos de la beca MEC, cómo evitar errores en la solicitud y qué hacer para no tener que devolver la beca. Además, si traes tu certificado digital o clave, podrás iniciar el trámite en el momento y resolver dudas. Las plazas son limitadas, así que reserva la tuya a través de nuestra página web cuccalvia.com. No lo dejes para el último momento, infórmate y asegura tu beca.
I passam ara a una proposta divulgativa, activitats per totes les edats per celebrar el tercer aniversari de Nafiladó. Ens ho conta Sebastià Barceló, doctor en astrofísica i un dels promotors del projecte El Nostre Cel.
I el 27 de març ja és aquí i vos convidam a l'aniversari de Nafiladó al firmament. En el Teatre Principal de Santanyí i per streaming, els alumnes de secundària defensaran les seves propostes estel·lars en non culturals. Tots vosaltres podreu votar qui s'endurà els premis. Farem actuacions en honor a l'eclipse del segle i observarem el sol amb seguretat gràcies a les associacions astronòmiques de totes les illes. A l'hora baixa, en el Col·legi Birba Verger, podreu explorar la mostra d'art espacial, jugar a joc de taula i llencs i llançar coet d'aigua cap al planeta Catalineta. Ja de nit, al Taleot de Nanova, farem penjarolls, contarem rondalles i observarem les estrelles, tal i com feien els nostres avantpassats. Vos hi esperam!
I avui acabam el llistat de propostes divulgatives amb un reportatge fet per una de les adolescents del programa que ha participat en una jornada de ràdio en directe en el seu institut.
Hola! Som la Gemma. Al nostre institut, Lia Josep Font i Trias han fet una jornada de ràdio tot un matí en directe amb motiu del 8M. Per lo general, ha estat una experiència molt nova per a mi i segurament per als meus companys també. Bé, a lo millor alguns ja estaven avasats, però mai se sap. Durant la jornada s'han fet moltes seccions diferents, des d'anàlisi sobre la presència de les dones en la música, el cinema o la ciència, fins a espais de debat, reflexió i també moments musicals. Néctor, que també col·labora en homònim manual, ha estat un dels alumnes que ha participat en música en directe. Héctor, tu ja estàs acostumbrat a participar a la ràdio, però què t'ha semblat tocar en directe per a la ràdio del nostre institut?
Bé, jo havia tocat alguna de les meves bandes ja prèviament en directe, però mai ho havia fet enxufat directament per una transmissió en directe. I jo crec que ha sigut una experiència molt grata. Òbviament van tenir algunes dificultats, perquè no tot és perfecte, però per lo general crec que va sortir molt bé i ho repetiria segurament l'any que ve.
Gràcies! Com podeu escoltar, ha estat una experiència molt interessant que ens ha permès viure de prop com funciona el món de la ràdio, també del nostre institut. I fins aquí el meu reportatge. Adeu!
Moltes gràcies, Gemma i Héctor. Com heu pogut escoltar, se fan moltes iniciatives i també hi ha diferents propostes pels pròxims dies. Nosaltres recordeu, avui acabant ja aquesta missió per donar pas als nostres companys d'esports però podreu escoltar una segona hora de No venim amb manual amb continguts divertits per aprendre jugant i dedicades a participació d'infants i adolescents a la redifusió diumenge matí i també al servei a la carta.
Jack of all trades, master of everything. Lived a life with a spice for the party he'd bring. He'd get out, pray the Pope. More junk, more dope. He was my missing link. Pour him another drink. He was always there to hear the church bells ring. Front row, right pew, so that he could be seen. I was with him through all of this, but a few things that he missed. He didn't teach me a dadgone thing, but how to sing. Charmed all the ladies, they would watch his show. He made art from his heart, he could make a tear flow. He could outplay the devil and outsmart him too. If you would hear him croon his tune, he would blow your mind too. He was always there to hear the church bells ring. Front row, right pew, they might call him to do his thing. He spun around in the pulpit, flashing a diamond ring. He didn't teach me a dadgone thing, but how to sing. Charmed all the ladies, they would watch his show. He was smart, he was sharp, they didn't want to let go. He could outplay the devil, why didn't he play me? I stood right in front of his stage, but still I was hard to see. He was always there to hear the church bells ring. Front row, right pew, so that he could be seen. He betrayed his only son for the life that he could get. So the son went to the father's church, stepped into the pulpit, leaned his head back and opened his mouth. The church jumped up like spring.